És divendres a les portes del cap de setmana llarg, aquesta vegada amb aquest pont de la Puríssima, tres dies festius, i aquells que van a classe, que van a escola, encara es tiraran fins al dimarts, així que teniu dies per passar-vos pel cinema. Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens acompanya una setmana més. Bon dia.
Hola, bon dia.
Miquel, ja ens vas dir que després de la llau d'estrenes potentíssimes que vam tenir la setmana passada, arriba la baixada, no? Punxa una mica, perquè és que va ser increïble fa una setmana.
Sí, la setmana passada es van acumular tot d'estrenes que ja estan programades totes, pràcticament, menys Blue Moon, potser, però tota la resta d'estrenes ja tenen data de projecció al Cineclub. I bé, i ara doncs justament ve una davallada fins al gener, més o menys. El mes de gener encara és una mica fluix, tot i que encara hi ha alguna estrena potent, però ara entrem una mica en un batxe.
I no tindrem blockbuster familiar per Nadal?
Sí, hi haurà Avatar, òbviament.
Ostres, Avatar 3.
Avatar 3, sí, uau. Sí. James Cameron continua estirant la saga amb aquesta nova entrega, doncs, que ell mateix no sap si realment donarà els beneficis que s'espera que dongui. La segona va funcionar molt bé, però, esclar, arribava també 13 anys o 14 anys més tard que la primera entrega. No 13, perquè és del 2022 i la primera és del 2009.
Hi havia moltes ganes.
Hi havia moltes ganes. A més, era un projecte que s'havia endarrerit moltíssim. S'havia d'estrenar, no sé si el 2014 o 2015, després el 2017, i fins al 22 no va acabar veient la llum, i algunes de les imatges estaven rodades de feia anys. I ara, doncs, la tercera, doncs, bueno, ja s'havia rodat pràcticament a la part que la segona, i arriba aquest any, i el mateix Cameron, doncs, bueno, voldrà comprovar si la seva saga continua sent rentable o si val més la pena deixar-ho aquí.
Una estrena que arreglarà també la taquilla de final d'any, no?
Esperem que sí.
Farà quadrar números.
Sí, per ara crec que un dels grans èxits comercials d'aquest any ha sigut el live action de Lilo i Stitch, però esperem que funcioni bé.
Anem a repassar aquesta cartellera de pont. Amb quina comencem?
Five Nights at Freddy's 2.
Oye, ¿vas a contarme lo de tus pesadillas?
Siempre es la misma.
¿Tu padre? Jamás podremos pasar página si no afrontas los traumas que te dejó.
Mi padre era un monstruo, ya lo sabes.
Dijeron que fue un accidente, pero no fue hasta años después, cuando desaparecieron los cinco niños, que supe que lo había matado ese hombre.
¿Piensas volver? A Freddy's, digo.
Creo que mi hermana está aquí. ¿A dónde piensas escapar? ¿Qué quieren de mi hermana? Mañana la mitad de la ciudad estará muerta.
No sé si ho hem allargat una mica, això, perquè déu-n'hi-do aquest Five Nights at Freddy's. Dos anys després tenim seqüela.
Sí, correcte. La primera entrega va ser la pel·lícula de terror més taquillera del 2023. També era una adaptació molt esperada, perquè recordem que això es basa en un exitós videojoc, on bàsicament has de fer de vigilant de seguretat en una pizzeria, controlar les càmeres de seguretat, però has de vigilar bé, perquè si no uns animatrònics et començaran a atacar i et començaran, doncs, i amenaçaran de matar-te. I bé, i aquesta nova entrega, doncs, bueno, arriba dos anys després de la primera part. La primera, doncs, això, girava al voltant d'un vigilant de seguretat a qui ja pràcticament no volia ningú, i que trobava la peculiar oferta de feina de treballar de vigilant de seguretat, doncs, amb una pizzeria abandonada, i de la qual, que bueno, va ser un gran èxit de l'entreteniment als anys 80, però ara ja estava tancada i els propietaris es negaven a desfer-se completament d'ella. I bé, i doncs allà doncs era atacat per aquests animatrònics que estan posseïts per nens que van ser assassinats al local anys enrere. I bé, i ara doncs aquesta segona part arriba 2 anys després i, bueno, i ens parla de com aquest vigilant de seguretat i una policia doncs han decidit ocultar amb la germana petita del vigilant d'11 anys la veritat sobre el que va passar amb els seus amics animatrònics, però la germana d'alguna manera decideix tornar ella sola pel seu compte a la pizzeria abandonada al Freddy's, i allà doncs, bueno, doncs es veurà a la llum un secret que portava anys amagat i bueno, i tindrà conseqüències doncs devastadores per tots.
Terrorífiques. Perquè això és Blumhouse al final.
Sí, sí, això és Blumhouse qui es torna a posar al capdavant del projecte. En aquesta ocasió escriu el guió el dissenyador dels videojocs i es veu que, bueno, que donarà el que promet si realment t'interessa. Bueno, és una pel·lícula bastant de nínxol, bastant adreçada sobretot a un públic juvenil. Ja deien que la primera va rebaixar les dosis de violència per poder treure un públic més adolescent i que pogués veure la pel·lícula. També aquí es veu que s'incrementa una mica més la violència, però tampoc massa. I sobretot una bona dosis d'ensurts, de jumpscares. El jumpscare és quan hi ha un canvi visual en una escena i a més a més s'afegeix un soroll esgarrifós que fa que saltis de la butaca.
Doncs bé, n'hi ha uns quants.
Sí, d'aquests n'hi ha uns quants també.
La primera va ser un exitàs, com deies, i va sortir molt bé econòmicament perquè va costar 20 milions de dòlars i en va recaptar prop de 292. Jo no sé si aquesta seqüela ho farà també.
Bueno, s'haurà de veure. També s'ha de dir que la tercera part ja està en desenvolupament, perquè es veu que el guió, justament, si té una cosa clara, és que hi ha d'haver una tercera part.
Sí, us heu de quedar fins al final, si aneu al cine, perquè l'escena post-crèdits és on hi ha la clau per veure que la saga continua, no? Hem d'aguantar la butaca fins al final.
Correcte.
Anem per una altra història que arriba aquest cap de setmana a la cartellera.
Golpes.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi 1 kilo. Lo conocéis como si fuera tu hermano.
Salió de la cárcel hace un par de semanas.
Todo el barrio habla de ti. Eres famoso.
¿Dónde has aprendido a disparar?
En el mismo sitio que tú.
Dicen que está ahí.
¿Cuánto quiere por el terreno?
Muchos millones, no los tiene.
Que ya sé dónde está papá, Sabino. Está aquí enterrado en el pueblo.
¿Cómo lo sabes?
Porque llevo años buscándolo. Lo voy a sacar y lo voy a enterrar como se merece. Tú no tendrás por ahí 8 millones para prestarme, ¿no?
Pero también era tu padre, Sabino. Y lo único que quiero es que me ayude.
¿Y qué coño quieres que haga? ¿Quieres que haga que te deje robar?
La caja gorda está en el del fondo. Es guardia de seguridad, pero no lleva pistola.
Els fans de Luis Tosar segur que heu reconegut aquesta veu seva tan característica. L'altre coprotagonista és Jesús Carroza, els dos protes de Golpes.
Sí, sí, correcte. Ara fa unes setmanes, el passat 31 d'octubre, us parlava de Los Tigres, la pel·lícula, el nou thriller del director espanyol Alberto Rodríguez, protagonitzat per Bárbara Leni i Antonio de la Torre. Doncs en aquesta ocasió és el guionista del director Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, qui fa el seu debut com a director amb aquesta Golpes, que ha coescrit amb el guionista Fernando Navarro, el guionista de Segundo Premio d'Isaac i la Cuesta, i que en aquesta ocasió doncs, bueno, es veu que és una obra inconfusiblement seva, perquè un dels temes que es veu que han abordat ell i el director Alberto Rodríguez al llarg de tota la seva obra és el tema de la transició democràtica, i l'han abordat doncs això a L'Hombre de les Mil Cares, a La Isla Mínima i a la sèrie recentment estrenada Movistar, la sèrie recentment estrenada Anatomia d'un Instante. Doncs la transició ha sigut un dels temes clau, des dels llocs més alts fins als mitjos, i bueno, i ara aquí directament se'n va als baixos fons definitivament, perquè el protagonista és un quinqui en aquesta història de dos germans a Sevilla als anys 80, que un és un delinqüent que acaba de sortir de la presó i l'altre és un policia bueno, que s'ha educat en un sistema imposat pel franquisme. I bé, i un vol recuperar, el primer vol recuperar les restes del seu pare assassinat per la Guàrdia Civil, I, en canvi, el segon, doncs, bueno, se'n vol anar amb un apartament a Portugal, a la vora del mar. I, bueno, és això, és un... És cinema kinky.
Vull dir, estèticament recorda el cine kinky dels 80.
Sí, sí, correcte. Diuen que recorda molt a les pel·lícules de Carlos Saura o Eloy de la Iglesia, que, bueno, que és cinema negre, però sobretot és tragèdia familiar, per davant de tot, perquè, bueno, d'alguna manera s'ha de triar... Bueno, es veuen obligats a triar en aquesta disjuntiva entre el crim i o la família, i que, bueno, i que això, que és un debut més que notable per aquest guionista, que, bueno, que ja d'alguna manera, doncs, bueno, ha aconseguit de marcar un estil com a, ja com a guionista, i ara ho torna a fer també com a director.
En destaquen sobretot el magnetisme dels personatges principals, de Jesús Carroza i Luis Tosar, però també de tot l'elenc de secundaris que els acompanyen i els fan costat.
Sí, sí, correcte. Sobretot es destaca que Luis Tosar i Jesús Carroza s'entenen perfectament i que hi ha química entre ells, però el repartiment de secundaris també és molt, molt destacable.
Si hem de posar un però, hi ha alguna crítica que recull que potser falla o no està a l'alçada en les escenes d'acció, que són un pèl fantasioses?
Bueno, pot ser. Jo el que més he llegit que es destacava en contra és que és una pel·lícula que ho vol explicar tot, que vol abarcar tot, però que és una pega molt, molt minúscula, realment.
Una bona pel·lícula, la segona proposta que us fem, en tenim una altra?
Sí, correcte. Sí.
Eternity.
Sí, Eternity, sí.
No te lo esperabas, ¿eh?
¿Qué leches es esto?
Señoras y señores, hemos llegado al nido.
Supongo que la operación no fue bien.
Has fallecido, Larry.
¿Quién eres?
Soy Ana, tu CMA.
Eso no es un trabajo.
Y este es el nudo. Aquí eliges dónde pasar la eternidad.
No aguantas la ropa.
¿Y junto a quién?
¡Joan! ¡Joan!
¡Eh! Estaba... en la cama.
Mi vida, estás
luego...
preciosa. Tengo una notición. Estás
Estoy muerta.
¿Cómo lo sabes?
A él le costó la vida darse cuenta.
Perdón. Llevo 67 puñeteros años esperando a esta bendición. Hola. Sé que esto puede ser muy, muy abrumador. Le aconsejo que respire hondo y...
Nunca te había soñado con tanta claridad.
Tú eres tal y como te había soñado.
Oh, no. Oh.
¿Este quién es?
El primer marido. Murió en la guerra.
Cielo, ¿estás bien? Cariño. Sí, ya sé que no es fácil, pero tranquila, he estado investigando.
¡Larry!
¿Cómo que Larry? Solo ha pasado una semana.
Ya, pero han pasado muchas cosas. Tú moriste, yo morí, acabo de reencontrarme con mis dos difuntos maridos. Y ahora tengo una semana para elegir dónde pasar la eternidad. Esperado.
Aquest és el dilema que té aquesta protagonista, no? Escollir entre dos exmarits, i tots estan morts, tots tres.
Sí, sí, justament, sí. Ell ha de triar, doncs, entre el que va ser el seu primer amor i la persona amb qui ha passat la resta de la seva vida i ha tingut diversos fills. En una pel·lícula que es veu que, bueno, que justament la pel·lícula és el trio protagonista, que és Elizabeth Olsen, la bruja escarlata de Marvel, Miles Teller, el protagonista de Whiplash, i finalment Callum Turner, que, bueno, no el... ara mateix sí el coneixem per... També té feines com a actor, però ara mateix el coneixem per ser la parella de Dua Lipa.
D'acord.
I bé,
és veritat,
en aquesta pel·lícula, doncs, que, bueno, que es veu que opta per una barreja de gèneres on surten guanyant la fantasia, el romanç i la comèdia, i que, bueno, que busca parlar de tot sense embuts, busca parlar d'intimitat, d'afecte, de sexe, de complicitat i d'expectatives, però sense perdre un toc de dolçor que la faci com a poc especial i poc corrent. I aquesta és una pel·lícula que va aparèixer a la Blacklist, que és una llista que es publica cada any dels millors guions sense produir de Hollywood.
És negra, però són els millors guions. La
sí,
llista
sí.
Es diu llista
sí,
negra.
Sí, li diuen la Blacklist, però és la llista dels millors guions sense produir de l'any.
Que estan al calaix, diguéssim.
Sí, sí, que estan al calaix. I llavors, doncs, això doncs, va fer que Miles Teller i Elizabeth Olsen, que a més de protagonitzar la pel·lícula també fan de productors executius...
Han posat els diners,
doncs,
també.
Sí, sí, doncs decidissin rescatar-la i ara demà del sempre prestigiós estudi A24, doncs acaba veient la llum. I és una... Diuen que és una pel·lícula mancant, que deixa pòssit i obre debats, que són si realment prendríem nosaltres les mateixes decisions enfrontats a aquest dilema, però sobretot si estaríem preparats pel més enllà. perquè, bueno, perquè es veu que un cop s'ha de prendre la decisió, es veu que quan ella arriba al cel, la seva parella ja fa temps que l'estava esperant. I,
la
bueno,
primera.
Sí, sí, la seva primera parella ja fa temps que l'estava esperant. I bé, i, bueno, es veu que és un triangle amorós ple d'humor i una proposta tendra i entretinguda per gaudir mentre preparem el Nadal.
Eternity, que agradarà als fans de les comèdies romàntiques d'abans, entre cometes. Segons Fotogrames, el més destacat és Miles Teller, combinat, afegeixo jo, amb Elizabeth Olsen, i el pitjor, les dues hores. Un pèl excessives, segons Fotogrames.
Sí, sí. Bueno, vivim amb l'era de les pel·lícules llargues, o sigui que en alguna ocasió ha de passar.
Anem per una altra història, Miquel.
Valor sentimental.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil.
No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad.
¿Puedo intentarlo? ¿Es él? ¿Cómo va la película? ¿Cómo es trabajar con Rachel Kemp?
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar, ¿no crees?
Quizá a él también le cueste.
Oye, sé que te ha resultado difícil.
El Miquel em deia ara, micro tancat, és el plat fort de la setmana, és que ha estat aclamadíssim arreu, sona pels Oscars 2026 i, a més a Cannes va ser gran premi del jurat.
Sí, sí, correcte. Apunteu-la aquesta en vermell o amb rotulador fluorescent, amb el que vulgueu, però no la deixeu passar en absolut perquè, evidentment, bueno, sens dubte ara és la que té més opcions de guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, juntament potser amb una altra que encara no s'ha estrenat, que s'estrena al gener, que és El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que és la candidata per Brasil.
Aquesta va per Noruega, no?
Sí, aquesta va per Noruega, però ara mateix és la gran favorita. I bé, i això, ja us vaig parlar una mica d'aquesta pel·lícula el passat mes de maig, quan es va presentar al Festival de Cannes, que era la gran favorita a guanyar la Palma d'Or. Finalment es va endur el Gran Premi del Jurat i la Palma d'Or la va guanyar Un simple accidente, de Jafar Panahi, que és la candidata de França. I bé, i aquesta pel·lícula doncs, va de dues germanes que es retroben amb el seu pare absent, que reapareix de sobte. El pare és director de cinema. I bé, i li ofereix a una de les germanes, que és actriu en pànic escènic, un paper amb la seva propera pel·lícula. I ella doncs, el rebutja i contracta amb una actriu de Hollywood en ple ascens a la fama.
Elle Fanning, en aquest cas.
Elle Fanning, que només fa que revivar les tensions entre la família i encara més quan el pare decideix rodar la pel·lícula amb la seva pròpia casa familiar. I bé, i és una pel·lícula, doncs això, molt, molt aclamada i que bé, que és la nova pel·lícula de Joachim Trier, director de noruec, Oslo 31 d'agosto, Thelma, i una que recomano moltíssim amb la mateixa actriu Renate Reinsve, que és La peor persona del mundo, que va estar nominada a dos Oscars, millor guió original i millor pel·lícula estrangera.
Què traspua tota l'estona? A quin director ens recorda?
Ens recorda tota l'estona Berman, diuen. O sigui, sobretot s'ha comparat moltíssim amb Berman, també una mica amb el Woody Allen d'Interiores, que justament feia un homenatge a Berman. I sobretot es diu que l'última mitja hora és de barretada, és completament per aplaudir, que els quatre actors estan sensacionals, deien que Stellan Skarsgård aquí fa el paper de la seva vida, però que sens dubte el gran encert doncs, és posar el focus en la casa, o sigui, aquella casa que ho veu tot i ho escolta tot, és sens dubte el principal focus de la pel·lícula.
Formalment, tota una lliçó d'estil, a més.
Sí, sí. És una pel·lícula de càmera i tota una lliçó d'estil.
I l'última estrena de la setmana?
Playa de Lobos.
Vemos de al fondo nuestro destino, la isla de Lobos. Llamada así porque en el pasado dicen que vivió aquí una manada de lobos marinos.
Caballero, usted no tiene pinta de turista. Esa suerte que se lleva. Porque ahora todo el mundo odia al turismo. El turismo, la nueva pandemia mundial.
Caballero.
Excuse me.
¿No eres español? ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Con el puto turista este, you understand, mojón.
Mojón no understand. Puto turista sí understand.
Ay, que me estaba tirando.
Te pido perdón. No te enfades. Solamente me quiero quedar 5 minutos.
Difícil de classificar aquesta Playa de Lobos.
Sí, diuen que és una pel·lícula molt, molt inclassificable, molt estranya, realment. És la segona pel·lícula del guionista i còmic Javier Veiga. I bé, hi va sobre un home que és Dani Rovira, que treballa en un xiringuito de platja durant una nit nadalenca i que justament doncs, bueno, té un conflicte amb un home que es nega a aixecar-se de l'última tombona que queda per recollir. I bé, i aquests dos personatges que en un principi sembla que no s'entendran mai de cap manera, doncs la cosa fa un gir quan resulta que aquest home que no es vol aixecar de la tombona no és qui diu ser, i a més doncs no li fa una proposta a la mar d'inquietant que Dani Rovira no sap si acceptar-la o no. En una pel·lícula que es veu que té dos intèrprets completament entregats. Dani Rovira interpreta amb aquest home del xiringuito de platja i amb l'encarregat, i Guillermo Francella, que també és un gran intèrpret, interpreta amb aquest home que no es vol aixecar de la tombona, en una pel·lícula que es veu que fins i tot inclou un interludi musical, que té diverses fugues fantàstiques, referències a Edgar Allan Poe i Patricia Highsmith, dos grans de la literatura, i que sens dubte busca com una mena de tercera via entre la comèdia popular i una cosa una mica més personal, doncs confirmant amb el seu director com una veu la mar de singular.
Aquestes són les estrenes del cap de setmana. Què veurem al Kubrick i a l'Assassí? I si tens dates d'algunes d'aquestes estrenes, endavant.
Doncs per ara només traiem en clar que Valor sentimental es farà al Kubrick. L'únic que en una data encara per concretar, perquè hi ha altres pel·lícules que van abans, però segurament serà per Cap d'Any o per Nadal, que ara encara està per acabar de decidir. I res, us esperem avui a la sessió a les 9, última sessió d'Estrany Riu, de Jaume Claret Muixart, premi a la millor contribució artística de la crítica independent al Festival de Venècia. I el cap de setmana us esperem amb Nuremberg, que tenim obert també dilluns per fer-la, en versió original subtitulada al castellà i doblada al castellà. I després al Kubrick us esperem amb Maricel, la pel·lícula, amb el documental Flores per Antonio, d'Isaac i la Cuesta, que us vaig comentar aquí la setmana passada, també amb Zootropolis, que la continuarem una setmaneta més, i per últim us esperem també amb La Voz de Hin, el gran premi del jurat al Festival de Venècia i la candidata de Tunísia als Oscars.
Duríssima.
Sí, dura, però val la pena, necessària.
I tant, i tant. Miquel, gràcies, bon pont.
Bon pont. But you had to know summer would go.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Regió Sanitària Penedès fa una crida a vacunar-se contra la grip. El Departament de Salut va obrir aquest dilluns la vacunació contra la grip a totes les persones que desitgin vacunar-se i que no formen part dels grups de risc inclosos en les recomanacions. Des de l'inici de la campanya de vacunació que es va posar en marxa a finals de setembre, a la Regió Sanitària Penedès s'ha vacunat un 23,59% de la població, un percentatge més baix que el conjunt de Catalunya, que se situa en un 26,77%. Per col·lectius al Penedès destaquen els usuaris de residències, que s'han vacunat al voltant del 80%, i el d'embarassades, amb un 50%. La incidència de la grip és de 164 casos per 100.000 habitants, un nivell moderat tenint en compte les dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de la setmana del 24 al 30 de novembre. De fet, aquesta temporada la incidència s'ha registrat abans i la tendència continua a l'alça i de forma més marcada que en temporades anteriors, tant en població pediàtrica com en adults. La cita prèvia per vacunar-se es pot demanar a través del web de programació citasalut.gencat.cat. Les llars d'infants de Subirats seran gratuïtes a partir de l'1 de gener. A partir de l'1 de gener, les famílies que utilitzin les llars d'infants municipals de Subirats, els Pardals, l'Esquirol i els Cargols, només hauran d'abonar la quota de material, ja que la matrícula i les quotes mensuals quedaran eliminades. La mesura impulsada per l'Ajuntament vol alleugerir la càrrega econòmica de les famílies, garantir la igualtat d'oportunitats i facilitar la conciliació familiar apostant per una educació infantil de qualitat i de proximitat. Per informar les famílies amb infants nascuts als anys 2023, 2024 i 2025, s'han convocat dues reunions. La primera va tenir lloc ahir. La segona serà el dijous 11 de desembre a 6:15 de la tarda al local social de la urbanització Casa Blanca. Banyeres busca el 2% cultural per consolidar la Pompeia Ibera Masies de Sant Miquel. És un dels assentaments ibers més importants del país. Representants del Departament de Cultura de la Generalitat i del Servei d'Arqueologia han visitat el jaciment iber de Masies de Sant Miquel de Banyeres del Penedès, considerada la Pompeia Ibera. La visita té l'objectiu de detallar les últimes intervencions per presentar el projecte de recuperació a les ajudes del 2% cultural del govern central. Aquesta subvenció es dirigirà a actuacions de rehabilitació, restauració i valorada amb un bé immoble catalogat com a bé d'interès cultural. La llei de 1985 de Patrimoni Històric Espanyol estableix l'obligació de destinar en els contractes d'obres públiques una partida d'almenys l'1% a treballs de conservació o enriquiment del patrimoni històric o a fomentar la creativitat artística. I acabem parlant-vos de les portes obertes. Aquest diumenge a la Torre Medieval de Moja. L'Ajuntament d'Olèrdola organitza una nova jornada de portes obertes a la Torre de Moja, que serà aquest diumenge d'11 a 1. Documentada per primer cop l'any 981, la Torre de Moja fou un punt de defensa avançada del castell d'Olèrdola i ha sobreviscut a les vicissituds de la història. La visita permetrà conèixer les dues plantes de la torre i el terrat, des d'on es gaudeix d'unes vistes excepcionals del paisatge penedesenc. La visita a la torre es pot complementar amb la visita a la capella medieval de Sant Cugat de Moja, que també tindrà les portes obertes aquest diumenge en el mateix horari, d'11 a 1.
Penedès en xarxa.
Recte final, quan passen 5 minuts i mig de 11:45. És divendres i tancarem setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques de la mà de la secció Territori Penedès. Avui, la festa de Santa Llúcia de Gelida.
Territori Penedès.
I avui a Territori Penedès us presentem la festa de Santa Llúcia de Gelida. Cada 13 de desembre, Gelida s'omple d'activitat i tradició amb la celebració de Santa Llúcia, una festa amb més de 3 segles d'història que combina religiositat, cultura, gastronomia i solidaritat. Les primeres referències documentals de la Diada es remunten al segle XVII, amb consuetes dels rectors de Sant Pere, que ja mencionen la celebració de la Santa, encara que sense esmentar l'escudella. Al llarg del temps, la festivitat ha anat evolucionant, incorporant elements solidaris i comunitaris, com els que inicia la Germandat de Beneficència Mútua de Santa Llúcia, creada el 1855, que començà a oferir escudella als més necessitats, mantenint així una tradició de solidaritat que perdura fins avui. El plat emblemàtic de la festa, l'escudella de Santa Llúcia, té una recepta centenària que combina ossos, carns, verdures, llegums, arròs i fideus cuinats a foc lent des de primera hora del matí i fins al migdia i que esdevé símbol de cohesió i identitat local. La seva preparació és tot un ritual que mobilitza voluntaris i voluntàries amb rols tradicionals i cada cop més amb trencaments amb els esquemes antics, com la participació de dones en el trasllat de les calderes. La Diada també inclou moments religiosos, com l'ofici solemne i la benedicció de l'escudella, i festius, amb la fira d'artesans i entitats, les sardanes a la plaça i les espectaculars representacions dels Diables de Gelida, que recorren els carrers del poble amb música i foc. Al llarg dels anys, la festa ha sabut combinar el seu caràcter benèfic amb l'atractiu cultural i festiu. S'hi organitzen actes culturals, exposicions, concursos infantils i es reconeix la tasca solidària de veïns, entitats i ONG amb el guardó de Santa Llúcia Solidària. La celebració registrada recentment en l'Inventari del Patrimoni Immaterial del Penedès és avui un referent de tradició viva que uneix passat i present i que permet als gelidencs i gelidenques mantenir vives la memòria històrica, els valors de la comunitat i la solidaritat que caracteritzen aquest poble des de fa segles.
Territori Penedès.
Hola, sóc Joan Garcia, membre de la Comissió de Festes de Santa Llúcia de Gelida i la meva tasca és ser el responsable de comunicació i de xarxes dins de la comissió. Us explicarem una mica la breu història. Bueno, no és breu perquè des de l'UEU fem 170 anys que els acabem de celebrar fa molt poquet. Per tant, és una història que està molt arrelada al poble i les seves arrels són totalment caritatives. Quan en el segle XIX es passava gana i es necessitaven ajudes, avui en dia tenim, si tu necessites ajuda mèdica, hi ha el que en diuen les mútues o la Seguretat Social que t'ajuda a nivell mèdic, doncs en aquells origen la festa de Santa Llúcia es basa en la Germandat Mutual Benèfica de Santa Llúcia, que eren la gent d'ofici que tenia mancances econòmiques o tenia alguna mancança doncs de salut i tal, anava un altre membre d'aquesta mútua i els ajudava. Per tant, aquest és la llavor de l'escudella de Santa Llúcia, perquè arrel d'això es crea la festa de Santa Llúcia amb la seva escudella típica, però això ja és de fa una mica més enllà de 100 anys, però els estatuts són del 1853 que es creen, el 1855, que és d'on agafem nosaltres la data, que hi ha aquesta agrupació mutual de Santa Llúcia benèfica, i per tant els orígens de la festa de Santa Llúcia és donar quelcom de plat calent a tota aquella gent que venia de la comarca a menjar el dia de Santa Llúcia, doncs un plat d'escudella calent, i es basa en totes aquelles donacions, que avui en dia això ja ha canviat, evidentment, que donaven la gent més o menys benestants de mitjans del segle XIX, perquè el dia de Santa Llúcia aquesta mútua, aquest grup de gent que formaven part del grup Mútua Beneficència de Santa Llúcia, doncs pogués fer aquesta escudella per tota la gent doncs, que ho necessitava de la comarca. Per tant, té un origen totalment caritatiu i és solidari perquè el dia de Santa Llúcia es reparteix a tothom de forma solidària, per tant, no es cobra ningú. com deia, els principis d'aquesta festa, de les dates de mitjans del segle XIX, la gent aportava tot allò que podia i, evidentment, l'escudella no sortia consistent com avui en dia surt, perquè les viandes se les podien permetre les persones doncs, que tenien una situació benestant. Per tant, tot allò que la gent donava era benvingut, doncs era api, era col, eren quatre patates aquí, quatre patates allà, i, per tant, es feia de la bona... Però això, sí, diguéssim, són les arrels de totes aquestes escudelles, sopes i ranxos que són històriques arreu del país. A poc a poc això, amb la certa bonança econòmica i que, evidentment, tot evoluciona, ja s'apama d'alguna manera una recepta on hi ha uns ingredients molt concrets amb unes mesures i, evidentment, l'evolució de fa 30, 40 anys cap aquí no és el mateix que l'escudella de Santa Llúcia que es feia fa 100 anys. Per tant, ha anat evolucionant cap a una major consistència d'ingredients, dels quilos, de tot allò que es va posant ara, era molt diferent al que es feia fa 100 anys. Per tant, l'evolució de l'escudella doncs, ha tingut una banda molt positiva i tot allò que en aquell moment era caritatiu, avui en dia, m'agradaria pensar, perquè estem ja en un món bastant més evolucionat, tothom que ve a buscar escudella, jo vull pensar que no hi ha ningú que ve a buscar escudella perquè realment passa gana, però sí que hi ha fotografies d'abans de la guerra doncs que venia gent, pobres, pidolaires, que venien a menjar i ho menjaven, perquè tenim les fotografies, amb llaunes de sardines, se'ls donava aquella sopa, la sopa que inicialment es deia sopa de pobres, i amb allò podien menjar quelcom calent. Avui en dia és una escudella solidària, es dona a tothom, no es cobra res, però la gent la ve a buscar pel plaer de participar en la festa de Santa Llúcia. Vull pensar que tothom que l'ha de buscar no té, penso jo, unes certes necessitats econòmiques per venir a buscar la sopa per poder menjar. Els protagonistes d'entrada és el poble de Gelida que es volca al 100%. Ja ho sé que amb això, amb aquesta resposta, és com molt políticament correcta, però és la gent de Gelida que al 100%, penseu que la festa de Santa Llúcia, el dia 13 de desembre, és la festa d'hivern de Gelida. Per tant, la població de Gelida és la principal protagonista i després, que suposo que la pregunta va més per aquí, som els membres de la comissió, hi ha una junta que durant tot l'any prepara, organitza, fem reunions i de més, que som 5 membres, el Jaume, el David, el Jordi, el Roger i un servidor, que som una mica els que portem la direcció de la comissió, però que el dia de Santa Llúcia, des de ben matí, des de les 5 del matí, que hi ha l'encesa de les calderes, som els que estem al capdavant amb uns 15-25 col·laboradors. A vegades hi ha gent que fluctua, un any li va bé un altre li va bé un altre, que realment seríem els següents protagonistes. Després de la gent del poble, la gent de Santa Llúcia, però clar, evidentment, hi ha molts altres actors que participen, les entitats culturals, com és l'Esbar, els bastoners, els de la poble que fa la sardana, el rector, penseu que també té un origen litúrgic. Nosaltres venerem a la Verge de Santa Llúcia, que és una fusta que està instaurada a l'església de Sant Pere de Gelida, que és propietat de la Comissió de Festes de Santa Llúcia. Els protagonistes, el poble, i si anem per ordre, doncs el següent seríem nosaltres, que som els que preparem, elaborem i repartim l'escudella, la típica escudella de Santa Llúcia.
Hola, bon dia. Soc Lluís Valls, alcalde de Gelida, i certament la vinculació amb la festa de Santa Llúcia és prou important. Cal distingir que la festa de Santa Llúcia, la seva essència és el fer l'escudella amb les 9 calderes, repartir-les, evidentment, a la gent que així ho vol, i aleshores el paper que hi té l'Ajuntament, més enllà del suport que dona doncs, amb aquesta comissió, és també l'organització de la Fira d'Artesans i Entitats, que es ve organitzant des de l'any 1991. Aleshores, hi ha també les actuacions de l'Esbar d'Ensaire, de l'Esbar Rocasagna. A la tarda sempre es fa el Llucià Foc amb els Diables de Gelida, però el vincle, el paper més rellevant que té l'Ajuntament és organitzar aquesta fira d'artesans i entitats. És, una certa manera, un atractiu important i també cal dir-ho. Sota el meu entendre, la festa de Santa Llúcia és la més important que es fa a Gelida. Sense desmereixer, evidentment, la festa major, però la festa de Santa Llúcia és almenys per una part important de persones, és la festa per essència del nostre poble. I per això doncs l'esperem amb il·lusió i amb ganes de participar-hi i que la gent que vingui se senti acollida, no? En definitiva, la fira d'artesans i entitats és per donar a conèixer les entitats de Gisalina, però també, sobretot, per dotar d'un aire més festiu, per omplir més encara aquesta festa. Jo diria que, a més, ara fan l'esmorzar de caldera. Això s'ha introduït des de fa dos o tres anys. Jo diria dos anys, des que es fa a la plaça. Jo diria que el moment és tot el procés de fer des de l'encesa del foc de les calderes fins que es reparteix, no? Fins que es reparteix l'escudella. Jo diria que tot això és el més important, el més simbòlic i el que caldria, jo voldria destacar, no? Tot aquest procés, perquè veus com la fan, com ho gestionen, com etc. Però bé, hi ha la benedicció de les calderes, que és un pas, un ritual també, doncs, que en forma part. I ara doncs hi ha això del Llúciafoc, aquesta activitat dels diables, no? Vinculat a Santa Llúcia, que es fa a la tarda i que evidentment li dona aquesta potència també, no? En definitiva, les barroques han anat ball aquí a la plaça de la Vila abans de que fem la cercavila que per anar a ofici, a missa, a les autoritats. Però jo diria que el moment més important és quan les calderes arriben a la plaça, no? Allò és el més important. Després hi ha sardanes, vull dir que hi ha activitats, però no podria dir-te quina és la més rellevant, perquè les veig totes amb un símil, no? Jo penso que, és a dir, les festes majors, en el fons, totes són més o menys iguals. Són 3-4 dies, tens un pregó, tens activitats per públics de tota mena, o almenys és el que suposo que intenta qualsevol ajuntament. En canvi, aquí, esclar, si ets d'aquí, dius, hòstia, Santa Llúcia, mira, ja arriba Santa Llúcia... Ara potser no tant, però abans molta gent anava a veure com s'encenien les calderes, es quedaven a fotre una torrada allà... Vull dir, aquell dia és festa, a Gelida, és festa, i no és festa enlloc més. I llavors es dius, pues li donem aquesta rellevància, no? Vull dir, ara perquè hi ha el Llúciafoc, si no abans el que es feia era, s'acabava quan s'acabava de repartir l'escudella i s'acabava les sardanes, cadascú que és a seva dinar, però era festa. I llavors, el per què? Jo penso que és per tot el que l'envolta, no? Per tot aquest guió que he intentat explicar, no? I per la simbologia i perquè és una festa, dic, que ens diferencia, vull dir que no s'està visquent a cap altre. És a dir, és com el Carnestoltes. El Carnestoltes, ara, avui en dia, cada poble el fa a la seva manera, o això de la nit de Halloween, o sigui, vull dir, hi ha pobles doncs, que deuen tenir més tradició, altres que no tant, però aquí a Gelida dius, la nostra festa quina és? Oh, Santa Llúcia, perquè festa major, ja et dic, evidentment, i la gent la viu, igual que les festes de Nadal i de Pasqua, etc. Però Santa Llúcia és Santa Llúcia.
El calendari d'aquesta jornada ja comença el mes d'octubre quan es queden uns quants membres de la comissió per anar a tallar la llenya. Aquesta seria la primera llavor de l'any, perquè som la primera escudella per calendari, o l'última, si ho mirem anualment, que o obrim o tanquem la festa d'escudelles i ranxos històriques de Catalunya. Però dins de la festa de Santa Llúcia, la primera data que hem de tenir en compte és quan anem a buscar la llenya al bosc, tallem la llenya perquè tinguem el pi suficient suficientment sec perquè el dia de Santa Llúcia cremi sota les calderes i pugui bullir bé. Aquest és el primer, i a continuació ja és el dia 12, que és quan ens reunim els membres de la comissió per tallar les verdures, en aquest cas l'api, la col i sobretot la patata, que ha d'estar unes hores amb remull perquè tregui tot l'almidó, i d'això de fa dos anys cap aquí en fem una festa. Una festa ben curiosa, amb un nom ben curiós, que li hem dit Festa Vespreig Pela Patates, acompanyant a tots els homes i dones que fan aquesta preparació prèvia a l'escudella de Santa Llúcia, fem una festa i així també li donem una mica més de valor a la diada de Santa Llúcia, que és la prèvia, que en aquest cas és el dia 12, i en aquest cas, aquest any més que mai, esperem que sigui un gran èxit, perquè acaba en divendres, i la festa de Santa Llúcia amb dissabte durant tot el dia, que comença a les 5 del matí amb l'encesa de les 10 calderes de Santa Llúcia.
Hi ha tota una feina al darrere, que no és només aquell dia 13 de desembre, sinó que es ve treballant dies abans, no? Ara hi ha una, des de fa dos anys, jo diria que fa dos anys, sí, des de fa dos anys, s'ha canviat la ubicació de les calderes, s'ha tornat una mica al lloc on es feia abans. Abans es feia un lloc que era Calterra, al costat mateix de l'església. Això parlo molts anys enrere. Després es van ubicar al Pati dels Lluïsos, un edifici que no era de la parròquia, que ara és de l'Ajuntament, però diguem-ne que no està amb les condicions necessàries. I aleshores va ser iniciativa seva i va comptar, evidentment, amb el vistiplau i el suport de l'Ajuntament. Aquestes calderes es fan al costat de l'església, on era Calterra, però, com que és ara és una casa particular, doncs es fa a la part de fora, davant de Canterra, al costat de l'església, i després es reparteix, això sí, a la plaça, com s'havia fet sempre. Reparteix l'escudella i reparteix en una altra banda de la plaça la botifarra negra i amb el tros de pa. Jo diria que els artistes, els artífecs o els protagonistes són ells. Això no treu, com he dit abans, que evidentment les Barroca Sagna, els Diables de Gelida, formen part d'aquesta festa i per tant també en són una part rellevant.
Mira, com a anècdota, diria que ara això ja s'ha perdut, però durant uns anys, el dia de Santa Llúcia, es convidava a persones més o menys mediàtiques, i ara em ve al cap el que sigui al cel, el gran Pere Tàpies, que era una persona que feia un programa a Catalunya Ràdio que es deia Tàpies Variades, de cuina i de gastronomia, doncs havia vingut i ens havia acompanyat, i havia vingut fins i tot el director de cinema, Jaime Camino, recordo, però això ja estem parlant de fa molts i molts anys. Això ja es va anar perdent, i en aquest cas, l'any passat vam portar una persona molt coneguda a les xarxes a nivell gastronòmic, que es diu Jonathan, que no sé si la gent que ens està escoltant o tu mateix coneixes, porta una pàgina d'Instagram que es diu, i una pàgina web que es diu esmorzarsdeforquilla.cat. Ens va venir, ens va fer un reportatge, el vam tenir des de primeríssima hora del matí, i va ser quelcom que un al·licient també per nosaltres i per donar-li més relleu i més importància a les xarxes, que nosaltres fem anar molt, en aquest cas, a l'Instagram. Però anècdotes, bueno, si et serveixen aquestes, i una altra també de molt potent, que això també s'ha recuperat, l'escudella de Santa Llúcia es feia l'escudella durant molts i molts anys, però a mitjans dels anys 60, principis dels 70, una carnisseria del poble que no existeix va voler introduir la botifarra, que nosaltres escaldem, i es reparteix la botifarra amb pa, que és prèvia al repartiment mentre es reparteix l'escudella de Santa Llúcia, es reparteix el pa amb botifarra, que hi ha un moment de bastant de neguit, però que forma part de la mateixa festa, de les empentes i de més, per aconseguir aquesta botifarra negra que prèviament s'ha escaldat dins de les calderes, i això és una activitat més de les que fem nosaltres dins de la Diada de Santa Llúcia des de mitjans, finals dels anys 60, principis dels 70. No és una anècdota, però és un afegitó dins de la festa.
El que recomanaria és que la gent s'hi apropés a... Home, si s'han d'estar tot el dia aquí, però que s'hi apropessin a una hora, a les 11 o així, i veure aquestes escudelles que, ja, que llavors ja està diguem-ne, fent-se al màxim. I després el que recomanaria és caminar per aquests pop, per aquests carrers on hi ha la fira, perquè penso que les entitats hi aporten coses, però també a vegades doncs, molts artesans de fora que hi venen. I en definitiva és veure això. I després, doncs, bueno, esperar-se que reparteixi l'escudella i tastar-la. Jo penso que és el més important. Evidentment, si després es volen quedar, seran ben acollits i rebuts aquí a Gelida, esperant que es faci el Llucia Foc. Però jo el que voldria és que la gent veiés com es gestiona, com es fa l'escudella i que la poguessin tastar.
Nosaltres i pescar ja no estan.
Hey. I pescar ja no estan. El sento cada any, alcem els en la copa per si escolten des de dalt. I pels que ara estan, i pels que vindran, per tots els que estarien però no han volgut.
Acabem aquí aquestes 3 hores de ràdio, aquest divendres de Penedès en xarxa. Acomiadem la setmana i marxem de cap de setmana, marxem de Pont de la Puríssima. Gràcies per acompanyar-nos. Gaudiu d'aquests 3 dies i marxarem amb una molt bona cançó que fa molt per aquestes dates, aquests peus gelats de Galgo Lento, que hi tocava a Vilafranca, i la Maria Heim. Adéu-siau.
Ràdio Vilafranca.